Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final. Benvinguts als Solidaris. Quins fenòmens climàtics van influir en la desaparició de la civilització maia? Com va afectar el clima en l'estructura social i cultural de l'illa de Pasqua? Els canvis ambientals van accelerar la desaparició de l'Imperi Romà? Sempre és important i necessari girar la vista enrere per analitzar el clima del passat i d'aquesta manera entendre i abordar la situació actual des d'una altra perspectiva. Això és el que fa la paleoclimatologia en un context, el nostre, marcat pels fenòmens provocats per l'escalfament global. Sequeres prolongades, com les que hi ha a Catalunya, temporals agressius, inundacions o incendis de grans dimensions. El present que tenim és erm i calorós. De fet, el 2023 ha estat l'any més càlid registrat a la Terra des que hi ha dades i el límit dels 1,5 graus, fixat als acords de París, s'aguanta amb pinzes. Com alerten els científics, estem davant d'un escenari incert i accelerat i el futur té els peus de fang. Com apunta la geòloga i investigadora Olga Margalef, la pròxima dècada serà vital per reduir emissions i no abocar-nos a un escenari d'excepcionalitat, de patiment i de perill per a la nostra supervivència. Fa 15 anys, un grup de científics del Centre de Resiliència d'Estocolm, a Suècia, van crear un model per definir els 9 grans límits planetaris que permeten l'estabilitat i l'equilibri de la Terra. Doncs bé, l'última investigació d'aquest organisme constata que avui dia 6 dels 9 límits ja s'han superat àmpliament i això augmenta el risc de generar alteracions ambientals brusques o que ja no tenen marxa enrere. Els límits que s'han excedit són els del canvi climàtic, el de la pol·lució química, les afectacions en l'aigua dolça, les modificacions en els usos del sòl, amb la desforestació com a problema principal, l'estat de la biosfera i la biodiversitat i el cicle del nitrogen. Dels tres restants, l'únic que no empitjora és el de la capa d'ozó. L'acidificació dels oceans i les partícules a l'atmosfera estan a punt d'entrar a la zona crítica. El que és evident és que la pressió humana sobre l'entorn és tan profunda que si des de les esferes polítiques i econòmiques no s'actua amb fermesa i unitat, l'escenari que dibuixen els investigadors serà un fossa negre.
Solidaris. Tothom té una història.
Incendis que estan cremant al nord-oest del Canadà es veuen fins i tot des d'un satèl·lit.
Això és el que queda del Ter, al pas pel meandre del monestir de Sant Pere de Casserres.
Molt probablement hem viscut l'any més calorós dels últims 100.000 anys.
El calentamiento global también es algo que se está haciendo presente y se puede observar, por ejemplo, con la gran cantidad de agua que cae.
El 2023 ha estat l'any més càlid a escala planetària, segons l'últim informe del Servei de Canvi Climàtic Copernicus de la Unió Europea. De fet, els últims 9 han estat els més calorosos mai registrats. A més, estem a tocar de la temperatura considerada límit d'escalfament del planeta, que són els 1,5 graus. Anna Pérez Català, benvinguda, com estàs?
Hola, moltes gràcies, bé, i vosaltres?
Anna Pérez Català, especialitzada en canvi climàtic i desenvolupament internacional. Investigadora sobre polítiques ambientals per l'Institut de Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals, vinculat a l'Institut d'Estudis Polítics de París.
Bé, una mica preocupat, si vols que et digui, no? Perquè amb aquest panorama, Anna, jo no sé quina reflexió faries. En quin punt estem?
Bé, és una mica el que ja deies. El 2023 ha estat l'any més càlid de la història de la humanitat, però no només és el fet que hagi estat el més càlid, sinó que ha anat batent rècords de temperatura en dies, no? Hi ha 200 dies dels 365 de l'any que han batut rècord, que és una cosa molt estranya, no? I això ha portat que visquem esdeveniments extrems que potser ja ens hem oblidat, però que van passar l'any passat, com els incendis que va haver-hi a Hawaii, totes les inundacions que va haver-hi al nord d'Àfrica, a Grècia, a Turquia, no? Tot això que ha causat una sèrie de destrosses, fins i tot de morts, de pèrdues de vides humanes. I llavors, clar, els científics el que fan és dir-nos, bueno, és que ja esteu accedint totes les nostres prediccions, no? No, com nosaltres us diem que hem aquesta tendència, però és que la realitat supera la ciència, no? Llavors, bueno, una mica preocupada, com tu deies, també.
I aquest principi del 2024 també apunta a maneres, no? Jo no sé, Anna, si estem arribant a aquest punt de no retorn, no?
Bueno, clar, és a veure si estem arribant al grau i mig o no d'escalfament o als 2 graus, no? el que diu l'acord de París. Mm. El que diuen els científics de l'IPCC, del panell intergovernamental de científics del canvi climàtic, el que ens diuen és, bueno, no l'hem sobrepassat encara, però estem molt a prop, perquè sí que és veritat que durant l'any passat hi vam arribar al grau i mig, però si arriba com en moments concrets, no? Pues durant un dia o potser hi arribaríem durant un mes, però el que demana la ciència és que això sigui constant, que durant dècades estiguem per sobre d'aquest grau i mig, no? Això vol dir, clar, que encara no l'hem sobrepassat dins del tecnicisme científic, diguéssim, però a la pràctica ens porta a veure que sí que hi ha un escalfament molt real, no? El que comentàvem. Llavors, aquest sobrepassar el grau i mig i passar aquest que ja no podem tornar enrere, pot ser que sigui molt, molt aviat.
Tu, Anna, has estat vinculada a les cimeres climàtiques des del 2014, excepte aquesta, la COP28, que va reunir 200 països a Dubai al novembre de l'any passat. Allà es va arribar a un acord que demanava una transició per allunyar-se dels combustibles fòssils d'una manera justa, ordenada i equitativa, i accelerar les accions en aquesta dècada crítica, diuen, per arribar al zero net al 2050. Clar, això és el que deia el president de la COP28 i de la petrolera ADNOC, el sultà Al-Jaber.
Ara és el moment de deixar enrere l'interès propi en favor de l'interès comú. També demostrar la màxima flexibilitat i de trobar punts en comú.
Jo no sé, Anna, si és prou contundent i prou creïble al mateix temps, no? Que el sultà Al-Jaber sigui al mateix temps president de la COP i executiu d'una gran petrolera, això tampoc molta confiança aporta, no?, a la ciutadania.
No, està clar, i ha portat molta cua, tant per com s'està abrevant la cimera com per quina influència, no? Al final, qui té la presidència d'una cimera, com en aquest cas eren els Emirats Àrabs Units, vol dir que el que ha de fer és anar per tot el món, reunir-se amb els països, preparar-ho amb temps, i s'ha sabut que això ho han fet servir per fer també acords d'explotació de petroli o d'altres combustibles fòssils. És a dir, que el paper que havia de tenir aquesta persona liderant la cimera del canvi climàtic és bastant dubtós. Òbviament, bueno, doncs ell i tot el seu equip volien que hi hagués un resultat que els deixés bé com a presidència, i sí que, bueno, han passat això, que diuen que ara s'ha acabat l'era dels combustibles fòssils i posen tots aquests objectius. Però, bueno, al final això és una senyal que envies a cap al resta de països del món. Això no vol dir que se segueixi si no es presenten plans i s'implementen, no? I ara és el cap on estem anant. Cap al 2025 els països han de presentar plans nous que haurien de ser molt més ambiciosos del que ja ho són si volem seguir les regles que ens diuen els científics, no? Si volem seguir els seus límits.
Des abans, Anna, els acords de París, no? L'acord de París del 2015 va establir els límits de l'escalfament del planeta en 1,5 graus, no? Aquests 1,5 graus que de tant en tant s'hi va arribant, no? En aquest context d'alerta, no? M'agradaria que parlessis del que significa, o de l'anomenat, vaja, risc dels 2 graus. La Terra deixaria de ser un lloc habitable?
Clar, no sé si la paraula seria habitable, perquè segurament sí que hi podríem viure, però serien unes condicions molt diferents i molt pitjors de les que veiem fins ara. Al final, el que hem de tenir en compte és una mica quan tens febre. De dir, cada dècima fa que et trobis pitjor, i si tens 2 graus més, de 36 a 38, veus molt la diferència, no? Doncs és una mica el mateix pel planeta. Llavors, doncs, si ens quedéssim a grau i mig, que és una de les coses que demanaven, per exemple, les illes del Pacífic, no? Per dir, és que si sobrepassem el grau i mig, nosaltres ens inundem sota el mar, no? Doncs si passem de grau i mig i anem a 2, que ja és el que sembla que estigui passant, doncs els impactes es tornen cada vegada més grans. Doncs, per exemple, la pèrdua de gel de l'Àrtic i de l'Antàrtida, no? Totes les masses de gel que tenim al món, és 10 vegades pitjor si anem cap als 2 graus que si ens quedem al grau i mig. O les espècies d'animals també tenim moltes més pèrdues, o les barreres de corall, no? Que sempre es parla que estan tan afectades pel canvi climàtic, quan anem cap a 2 graus ja estem parlant gairebé d'una pèrdua total de totes les barreres de corall, no? que moririen per la pujada de les temperatures d'aigua del mar, diguéssim.
Tu, com a experta en canvi climàtic, si mires el mapa de Catalunya, quines zones són ara mateix les més fràgils, les més vulnerables?
Ostres, bueno, com a regió mediterrània, la veritat és que estem ja molt afectada com en conjunt, no? Precisament per al tema de l'aigua, perquè sempre patíem més sequeres. I quan plogui, plora de cop, no? Totes aquestes inundacions que hem viscut també, com el Glòria, etc. Però sí que és veritat que es parla molt com de diferents zones, quan mires pues, els plans d'adaptació que fa la Generalitat o així. Es parla molt de tota la costa, per la pujada del nivell del mar, per la salinització dels aqüífers, per la, pues, això, per la sequera, etc. Es parla molt també del Pirineu, la manca de neu, com això afecta els ecosistemes, com això afecta els canvis de la biodiversitat que hi ha, els boscos, etc. Sobretot penso, doncs, ara mateix segur que viurem una pèrdua d'agricultura a nivell, bueno, és que a nivell de tot el Mediterrani, no? De patir sequeres i temperatures més altes que fa que segons quins conreus no siguin viables, ja.
Mm-hmm. Per acabar, Anna, els missatges en relació al canvi climàtic, no? Són bastant durs si els vols llegir bé i si els sí. vols interpretar bé, no? Però també hi ha una part, no?, de la ciència, no?, o de la societat que també hi ha crítiques, no?, entre grups que diuen que potser són massa conservadors, que es queden massa curts. Jo no sé quina és la teva opinió al respecte, no? És a dir, són massa conservadors per evitar aquest alarmisme, no? Per tant, així la societat va fent, va consumint i anem i anem tirant endavant amb totes les conseqüències que portem al darrere després.
Sí, sí que és veritat que durant molt de temps s'ha fet molt la idea de no, però s'ha de fer pedagogia perquè la gent vagi fent poc a poc les seves coses, no? Una mica el que dius de, doncs, quan ens diuen hem de pagar l'aixeta, quan no la fem servir i tot això. A mi, personalment, em fa una mica de rabieta aquesta, com aquesta acusació particular, no? Que sembli primer que hem de fer coses a nivell individual.
Exacte.
I després que no ho podem entendre, no? Al nivell de la magnitud de tot plegat, jo crec que sí, que tampoc ens hem de posar super catastrofistes i que la gent es preocupi moltíssim, però hi ha un nivell de preocupació que sí que hauríem de tenir, que sí que hauríem de saber transmetre a la ciutadania, i no és baix, és bastant, bastant elevat. Llavors, bueno, és difícil quan parles de canvi climàtic trobar la manera de fer-ho, perquè no sembli que ja no podem fer-hi res i que hem de plegar tots i és igual, però alhora, no? A l'hora de transmetre com de seriosa és la situació. Llavors, aquí està l'equilibri difícil.
I més encara, per també combatre tots aquests missatges negacionistes que arriben des de posicions d'extrema dreta, des de governs, des de parlaments, on aquests grups ja tenen molta presència i que advoquen això pel negacionisme climàtic directament.
Sí, sí, això és el més xocant del món en què vivim. I també com aquest negacionisme més encobert, no? Que no estem acostumats a mirar-nos qualsevol cosa també des d'una lens climàtica. Potser s'ha posat més de moda fer-ho des d'altres lens, per exemple la de gènere, que em sembla perfecta i molt positiu, però quan parlem de que ampliaríem l'aeroport del Prat, no ho estem mirant amb una lens climàtica i dient, ostres, doncs no seria una bona idea. No? Com ens falta encara com a representants polítics o i de vegades com a societat, dir, bueno, és que hi ha coses que ja no podem fer per culpa del canvi climàtic, no? Que no haurien de ser permeses.
Per acabar, Anna, podem parlar d'esperança?
Bueno, jo és l'últim que espero, no? A mi m'agrada molt tenir esperança i pensar que, bueno, que no serà ideal perquè ja no ho és ara, però que trobarem maneres de viure i de lluitar contra això dins de tot plegat, no? Pues, potser ho haurà pujat una mica més la temperatura, però potser ho podem frenar aquí, no? Encara, com no hi deixaré de lluitar perquè si realment es freni i llavors puguem viure en un món no exactament com era abans, perquè és molt difícil, però que ja haguem fet alguna cosa per lluitar-hi, no? Llavors jo estic una mica aquí.
Anna Pérez Català, especialitzada en canvi climàtic i desenvolupament internacional. Moltíssimes gràcies, de veritat.
Gràcies a vosaltres.
Quin misteri, miracle o desig t'ha dut aquí, t'ha dut a mi. El calvari que has pres per camí, la calor dels estius sense fi.
Solidaris, marges, perifèries, matisos.
Creix a dins del pit sense mida, desborda de nit.
Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
A les muntanyes hi falta neu. A la costa el mar recupera el seu espai i al camp perillen les collites. Des del Pirineu fins a les Terres de l'Ebre hi ha molts exemples que fan evident que ens trobem davant d'un canvi de cicle. Als solidaris fem un petit recorregut pel territori.
El mes de desembre, la Generalitat anunciava que Catalunya retirava la seva candidatura als Jocs Olímpics d'hivern.
És un contrasentit continuar fent neu artificial, continuar reforçant el turisme d'esquí en un moment en què les pròpies prediccions de la Generalitat ens diuen que en 10 anys pràcticament no quedaran estacions d'esquí a Catalunya.
N'hem parlat amb Bernat Lavaquiol, portaveu de la plataforma Stop Jocs Olímpics, un moviment social nascut als Pirineus fa 3 anys, amb l'objectiu d'aturar aquest esdeveniment esportiu. Pels integrants de la plataforma, suposava perpetuar un model de desenvolupament econòmic que consideren caduc i perjudicial per al territori.
Continuar reforçant el Pirineu com a destí turístic amb les conseqüències que té això a l'hora d'encariment del preu de l'habitatge i la generació de feina temporal i precària.
Un model que, segons denuncien, ha estat gestat pensant només en els interessos privats i no en els de la majoria dels habitants dels Pirineus.
El procés de turistificació al Pirineu no ha sigut espontani, sinó que està generat i subvencionat per les administracions públiques. Tenen un paper clau en haver especialitzat el Pirineu en un destí turístic. Després també veiem que hi ha molts alcaldes que tenen interessos hotelers. Per lo que pels nostres avis, pels nostres pares, era el país com a espai productiu, és a dir, d'allà on treien l'aliment, on pasturaven els ramats, on treien la fusta, on treien els recursos per sustentar la vida, ha passat a ser la natura, com un lloc idíl·lic, verge, per contemplar.
El turisme sostenible, diuen, no existeix.
La consellera Vilagrans deia que farien canons de neu sostenibles. No pot ser sostenible destinar aigua i energia a fer neu artificial quan estem a 20 graus. I el turisme sostenible tampoc existeix. Tot el tipus de turisme que hi ha ara al Pirineu, en major o menor mesura, ens aboca a fira temporal i precària i augment del preu de l'habitatge. No hi ha cap tipus de turisme que no estigui fet així.
Va de les macrocentrals eòliques i solars a les Garrigues, al Baix Segrià, a la Terra Alta, de les línies MAT que fermenten el país.
És per això que, més enllà dels Jocs Olímpics d'hivern, hi ha més projectes que estan en marxa i que els preocupen.
Ens estan dient que fan un desdoblament multimilionari de la C-16, una carretera que està buida durant tota la setmana i està col·lapsada. El divendres a la tarda, sentit muntanya, i diumenge a la nit, sentit Barcelona. D'altra banda, estan ficant diners cada any per l'aeroport de la Seu, un aeroport que rep 6 o 7 jets privats al dia. Aleshores, nosaltres entenem que el Pirineu, igual que la resta de territoris, igual que les comarques de Girona, de la Costa Brava, que les Terres de l'Ebre, que les Illes Balears, que el conjunt del país ha de mirar quines necessitats té la gent que viu allà, quins recursos tenim i com produïm per satisfer aquestes necessitats. I ara mateix veiem que els pressupostos, el 85% de la inversió productiva que fa la Generalitat se'n van al sector turístic. Vida,
porta'm aire net. Seguint el mapa en direcció a la costa, cada vegada trobem més poblacions que es veuen obligades a reformar els seus passejos marítims davant l'expansió del mar. És el cas de Segur de Calafell, a la Costa Daurada. La nostra companya Montse Jané, corresponsal al Baix Penedès, ha seguit aquestes obres.
Les màquines perforadores han alterat la tranquil·litat del passeig marítim de Segur de Calafell des de fa 2 setmanes. Han eliminat un eixamplament del passeig construït sobre la sorra de la platja fa 22 anys, l'anomenada plaça del Mil·lenari, que ja no existeix. Aquest punt el coneix bé el regidor d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament, Aaron Marcos, des que era petit i la platja tenia metres i metres de sorra.
Quan es va fer aquest passeig hi havia platja de sobres. Jo mateix, de petit, vivia aquí, en aquest carrer, i jo per anar a la platja tenia 5-6 anys havies de caminar molt.
Les obres les ha decretat amb urgència el Ministeri per la Transició Ecològica perquè el mar ja picava el mur d'aquesta plaça de formigó i el perill d'enfonsament era real, com explica el cap del Servei de Costes a Tarragona, Toni Espanya.
Al haver guanyat espai de platja i espai per dissipar l'energia de l'oleatge, que ara xocava directament les ones contra la paret de la plaça i, per tant, socavava la plaça i per això va caure.
Aquesta és la tendència, la de construcció. Aquí s'estan deconstruint 800 metres quadrats de formigó que a hores d'ara ja no existeixen, ja que s'ha alineat la plaça amb la resta del passeig.
Si tens un element rígid a un medi dinàmic, el que provoca és erosió, no? Per tant, es tracta d'anar retirant aquests elements rígids. A sota d'aquesta plaça hi ha platja. Evidentment, doncs tindrem aquesta platja.
I el motiu no és altre que el canvi climàtic, que es manifesta en forma de violents temporals com el Glòria, que s'emporta en la sorra.
Aquesta sorra que es perd, que després se pugui tornar a recuperar per la dinàmica litoral, natural. Si hi ha estructures rígides, aquest flux d'intercanvi d'arena entre el mar i la platja no es produeix.
A la costa de Tarragona hi ha uns quants punts crítics de passejos que estan donant problemes, com aquest de Segur de Calafell, com ara la platja llarga de Roda de Barà o el passeig de la Pineda a Vilaseca, on ara al febrer començarà una gran obra. Una obra de 10 milions d'euros per tirar enrere 30 metres al passeig marítim i tornar a la platja al seu espai. Aquí on som, segur els vianants s'ho miren. Les opinions estan dividides, però els que ho veuen bé són majoria.
Si és per la platja, per lo que és la naturalesa i tot això, pues bé.
Pienso que tendría que ser más todavía. Si quieren recuperar algo, porque así ganan pocos metros.
Sí, hombre, que esto ocupaba mucho y no valía para nada. Y cada día el agua subía y se estaba metiendo dentro.
Tendrían que treure una mica més per deixar puesto al mar que està buscant el seu puesto.
Tendrían que quitar más porque esto no sigue lo que era lo natural de antes. Si quieren recuperar, que recuperen todo esto.
D'altres troben a faltar la plaça que formava part del seu paisatge i on hi havia uns aparells de fer exercici.
No sé por qué hicieron anterior uno y ahora lo quitan.
No, perquè guanyaran molt poc per el gasto que han fet.
A l'hora de la veritat vindran les oles i tornaran a portar la sorra. A nosaltres sí, que ens agradava aquí la plaça aquesta.
És un canvi inevitable i de gran abast, com ens diuen els experts. D'aquí a unes dècades és possible que els passejos marítims, tal com els coneixem, siguin història.
Seran camins d'arena, de sauló, que són molt fàcilment de restaurar i després d'un temporal de llevant.
Aquí a Calafell s'ha vist que el pas enrere és possible.
Acabem el recorregut una mica més al sud, on els pagesos estan molt preocupats pel futur dels conreus d'arròs. Ens ho explica en Jordi Barranca, corresponsal de Catalunya Ràdio a les Terres de l'Ebre.
El canvi climàtic es nota i de quina manera al Delta. La falta de pluges i cada cop més de torrencials, el nombre de flamencs al parc natural van en augment perquè la temperatura també puja i el cabal de l'Ebre va a la baixa, són alguns exemples. Però el cas paradigmàtic és el de l'arròs.
No me l'imagino un Delta sense arròs.
I què farem, llavors? A què ens dedicarem? Què serà un delta sense arròs? És que és impensable.
Són l'Albert Pons i l'Adela Tomàs, dos pagesos que ja fa un temps que noten l'impacte de l'emergència climàtica. I és que el de l'arròs és un cas molt clar de com està afectant el sud del país. Situem-nos primer gairebé un any enrere, març-abril del 2023. Amb la sequera, fins quasi l'últim dia no van saber si podien o no regar els camps.
Una setmana abans de començar a sembrar, al mes d'abril, la GE ens va dir que tindríem la meitat del cabal per tirar endavant la collita, i que si durant l'estiu no plovia, la primera setmana d'agost se'ns tallaria l'aigua. Va ser una ruleta russa, ens la vam jugar, i gràcies a Déu a finals de maig el Pirineu Aragonès va ploure i vam poder maquillar una mica la collita.
Més per obligació que per voluntat, l'alternativa va ser la sembra en sec.
Ara prepares el terreny, lo deixes sec i sembres. Llavors, al cap d'uns 30 o 40 dies, comences a tirar-li aigua a poc i li vas posant i li vas llevant en funció de també la disponibilitat que tenim ara mateix. Tal com vas tirant els tractaments i ell va creixent, pues vas baixant i pujant una mica el seu nivell d'aigua al camp.
No tot són avantatges. Al ser en sec, la sal de l'aigua del mar entra per la terra i això també danya l'arròs. Amb la situació actual, els experts afirmen que el conreu de l'arròs sí té data de caducitat al Delta. El que no està clar és el quan. Tot dependrà del nivell del mar. Carles Ibáñez, director de la línia de canvi climàtic d'Eurecat.
Ja sabem que amb l'escalfament que ara ja hem generat, el nivell del mar pujarà segur com a mínim 2 metres. Per tant, difícilment el Delta de l'Ebre, que tot ell està sota 2 metres pràcticament, l'alçada mitjana del Delta de l'Ebre i per tant dels arrossars del Delta és 87 centímetres sobre el nivell del mar. Si el nivell del mar puja 2 metres, tot el Delta pràcticament queda sota el nivell del mar.
A dia d'avui, les discussions se centren en què fer per allargar al màxim possible aquesta data.
Hem de polderitzar el Delta, el model holandès, i llavors s'han d'allargar les platges, la sorra que hi havia a les platges que la tenim, a la badia. Les de batimetries que s'han fet, aquesta sorra està a la badia, l'única cosa que s'ha de fer és portar-la allí a on estava i allargar la platja per aguantar els embats del mar.
La estratègia ideal és dics a les badies, reforçar les platges i elevar el terreny també. Si a més de tot això podem aportar sediments als arrossars i elevar infraestructures i anar progressivament elevant els arrossars, les carreteres, els canals, pues tot això que guanyarem, perquè seran temps que guanyarem i costos que reduirem de bombejar i de possibles problemes de salinitat.
El futur de l'arròs aquí al Delta de l'Ebre doncs és força incert i parlem d'un sector que en un any normal produeix ni més ni menys que entre 130 i 140 milions de quilos d'arròs només al Delta.
Solidaris. Mercè Folch.
Humanity has opened the gates of hell. Horrendous hits is having horrendous effects.
Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol. Cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas. Cuando...
Quan parlem de canvi climàtic, habitualment fem prediccions de futur o bé analitzem l'actualitat, com hem fet a l'inici del programa amb Anna Pérez Català. Però hi ha una altra branca de la ciència que el que fa és mirar el passat per investigar si hi va haver canvis en el clima que interferissin en la fi de civilitzacions que ens han precedit. Què va passar a l'Imperi Romà? La Revolució Francesa té alguna cosa a veure amb la temperatura? Sergi, molt benvingut.
És un plaer sempre poder parlar en públic i sobretot de temes que coneixem.
Sergi Pla, doctor en Biologia, investigador a la Universitat Autònoma de Barcelona i del grup d'ecologia del canvi ambiental GECA, CREAF.
Olga, què tal, com estàs?
Hola, bones, molt bé.
Olga Margalef, geòloga, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora adscrita al CREAF.
Si parlem d'ecologisme, de canvi climàtic, què s'aprèn mirant enrere?
Sobretot el que s'aprèn és que, primer de tot, que el clima, el sistema Terra com a tal, sempre ha anat variant. És a dir, no és estacionari. No podem... Jo, com havia estudiat biologia, sempre en diem l'equilibri de la natura i aquest equilibri és totalment canviant. Vull dir, això és el primer que s'aprèn. No hi ha res estable. I és important tindre'l molt clar.
Olga, no hi ha res estable, eh?
No hi ha res estable, hi ha ciclicitats naturals que ara coneixem precisament estudiant el passat, mirant enrere. Jo diria que sobretot aprenem a entendre els processos naturals amb una mirada més àmplia. Pensem que hi ha processos que duren segles, mil·lennis a escala natural. Nosaltres tenim una escala humana molt més acotada que ens costa de percebre algunes d'aquestes dinàmiques, no? I també podem entendre, amb una mirada perspectiva més àmplia, com ha interactuat la societat humana amb aquests sistemes naturals, no? I podem veure com en el passat també hi ha hagut disrupcions o col·lapses civilitzatoris, no? Relacionats amb canvis ambientals. Tot això ens ajuda, ens suma bagatge, són aprenentatges que podem usar pels reptes que tenim actualment i per mirar cap al futur.
Clar, els reptes que tenim actualment posen una mica la pell de gallina, no? Sequeres prolongades, inundacions, grans incendis...
Sí, sí, i són molt importants. I quan mires al passat veus que, per exemple, les sequeres prolongades han sigut part d'alguns, no dirien col·lapses, però desaparició d'algunes civilitzacions. No dels que habitaven, però sí del sistema polític i social que mantenien aquestes civilitzacions. Perquè, a part de que les civilitzacions han crescut molt, normalment són grans imperis que havien crescut molt, no feien servir molts recursos, i més o menys estaven adaptats a un clima més o menys estable. Però també havien els seus intríngulos polítics, que també provocava friccions entre els diferents components de les societats. Però, a més, si això li afegeixes una crisi de recursos causada, per exemple, per un canvi climàtic, aleshores és la tempesta perfecta, no?, per crear crisis socials, no? I molts d'aquests imperis que has dit abans ha passat això, no? Ha hagut un factor climàtic que ha jugat un paper destacat en provocar aquestes desaparicions o caigudes d'aquests sistemes sociopolítics.
Per tant, Olga, és aquesta suma, no?, de factors, no? Factors ambientals, més socials, una cosa mai ve sola o la desencadena, no?
Sí, un exemple pot ser del que estava explicant ara el Sergi, és la caiguda de l'imperi Maya, que es coneix bé, que s'ha reconstruït amb registres paleoambientals, un període de sequera bastant prolongat entre finals del segle VIII i XII, i que coincideix precisament amb la caiguda d'aquestes grans ciutats, estat que habitaven aquesta zona centroamericana, en la península de Yucatán. I també veiem altres exemples en la història, no?
Per exemple?
Bueno, en el cas de l'illa de Pasqua no estem parlant d'un sistema tan complex o d'una població tan gran, perquè és un espai molt petit, és una illa de superfície molt petita, però també veiem en aquest cas que una sequera que va tenir lloc durant la petita edat del gel va influir de forma molt marcada amb uns canvis socials i polítics a la illa, un canvi de, fins i tot de culte. En la construcció d'aquestes grans estatues, els moais, es veu que es deixen de construir, etc., associat més o menys en aquest període, i tota una sèrie de canvis ambientals que després, sumat a l'arribada dels europeus, sembla que va acabar de desestabilitzar doncs, tota aquesta estructura que existia prèviament. Mm. Els habitants Rapanui, els Rapanuis, els indígenes, i la seva llengua perdura, és a dir, les persones no desapareixen de la illa, sobreviuen, és a dir, tampoc és aquest col·lapse que veiem a la pel·lícula, no? Amb aquesta imaginari més simplista, però sí que el que veiem és que tot aquest complex de canvis socials i ambientals acaba provocant un canvi cultural molt fort i un abans i un després, no? No es torna a l'estadi d'abans.
Pel que fa a les sequeres que dèieu abans, no? amb la civilització maia, per exemple, o ara a l'illa de Pasqua, de quin període estem parlant? Bé, de sequera? Sequeres molt llargues en el
sí,
temps?
Sí, són sequeres molt llargues. Duran, normalment són sequeres que duren més de 200 anys, perquè aquestes societats a l'illa de Pasqua va ser més ràpid, perquè era una illa petita i també els recursos que hi ha una illa de 23 quilòmetres són molt més petits. Però, per exemple, l'imperi maia va ser una caiguda no sobtada, no d'un dia per l'altre, sinó que van caient ciutats. La societat era molt modular, en ciutats que es mantenien a si mateixes i tenien relacions comercials i van anar caient diferents ciutats en un període llarg. El cas d'un altre exemple de caiguda d'un imperi és a l'Acadià fa 4.000 anys, també va vindre una sequera de 200 anys i al llarg d'aquesta sequera va desaparèixer. De fet, no ho van saber de la seva existència fins al segle XIX, perquè van trobar restes d'escriptura cuneïforme i van intentar trobar d'on venien aquelles restes. Però va ser un imperi que va quedar arrasat. Això no vol dir que la gent que hi vivia vegi desaparegut. Per què necessitem un període llarg, normalment? Perquè la societat més o menys és resilient, no sap com actuar. Hi ha períodes de sequera, 2 o 3 anys, que sí que s'adapten, no saben com adaptar-se. Però quan és un període molt llarg, canvia tot l'entorn, diguéssim, el quadra
el paisatge,
canvia tot i aleshores és molt més complicat. Per exemple, aquest als Acadians, que estava situat entre l'Eufrates i el Tigris, a Mesopotàmia, clar, 200 anys de sequera, quan els rius no baixava aigua, no van possibilitats d'adaptar-se amb aquesta sequera i es va anar desintegrant a poc a poc. Un altre exemple de paradigmàtic és la Revolució Francesa.
Sí.
Aquest també va ser... La Revolució Francesa va passar després de... Dintre de que és la petita edat de gel va haver períodes més freds i més càlids, però sempre eren més freds que avui en dia. I el que va passar és que va vindre un període fred, on les collites eren nefastes, els estius eren molt càlids, amb tempestes molt fortes, el que destruïa tot el que era la ramaderia, l'agricultura, i això va començar a provocar crisis. Abans de la Revolució Francesa, em sembla que 20 anys abans, va haver també una crisi de les farines, perquè no trobaven farina, no havia, el cereal no es produïa prou. Però la Revolució Francesa també va coincidir amb uns 5 anys abans de la Revolució Francesa. Això és un altre factor, l'atzar, d'això que és imprevist. Una gran erupció d'un volcà a Islàndia va provocar un refredament del clima, molt més acusat. Què va provocar? Que la societat no tenia en què viure, no?
Per menjar, no hi havia subsistència.
No hi havia subsistència. I això ve pel problema que hi havia abans de polític, no? I social, no? No havia un... Diguéssim, la manera de treballar del govern no era adequada, no? El Lluís XVI...
Per gestionar tot això,
gestionar
la població tenia gana...
Clar, i no sabien... perquè era una... No voldria dir, però segurament era corrupta, hi havia molts diferents actors que volien poder, i en aquest cas ja abans de la Revolució Francesa, 20 anys abans de que vingués aquesta crisi climàtica, el sistema ja estava de baixa.
Corromput, sí, no? Però, absolutament.
I el crim que va fer va ser donar...
Accelerar, no?
Sí, accelerar. La gota que vessa l'aigua del vas.
Hem parlat abans de l'imperi romà, no n'hem parlat d'això, perquè venim d'allà, eh?
Sí, venim d'allà. No, aquest és un altre cas interessant, que a més juga un altre factor, un factor que ho tenim molt proper avui en dia, amb el Covid. Quan l'imperi estava a la seva màxima exuberància, va vindre aquesta plaga, l'Antoniana, no? Al segle II després de Crist, que allò va ser l'inici del col·lapse de l'imperi romà. No? Teníem un imperi que més o menys es mantenia molt bé perquè cada ciutat, cada regió s'ocupava dels impostos d'aquella regió, és a dir, estava molt modulat, era molt resilient, per això va durar també de molt. Però aquesta plaga, que es veu que era de verola...
De verola.
Verola, sí. Va provocar la mort de molts, de 2 o 3 milions d'habitants, amb un imperi que tenia 26 milions d'habitants i una ciutat que tenia 2 milions d'habitants, com Roma, va pràcticament quedar deshabitada.
I efectes climàtics? Quin ambient sí, hi havia aleshores?
Aquí ve, el clima també va canviar molt, va començar a refredar cap al segle II, III, i el que va provocar que el famós graner de l'imperi romà, que era el nord d'Àfrica, va deixar de ser productiu. Això també va provocar que molta quantitat del que es consumia a l'imperi romà, sobretot als soldats, venia d'aquesta zona d'Àfrica. Com va deixar de ser productiu, també va haver malestar social per falta d'aliments, que no només venien d'aquest canvi climàtic, sinó per la manca de personal, fent servir esclaus en aquell temps, perquè va afectar més a la gent, a les esclaus i a la gent del poble baix que els grans terratinents. No? Uh-huh. I la falta de personal, juntament amb la falta d'aliments, causada pel clima, va desencadenar amb una caiguda de l'imperi romà. Encara que van anar resistint, no? Com a l'imperi d'Orient, que va aguantar uns quants anys més, però ja va ser també un detonant, en aquest cas, de l'imperi romà.
Olga, m'agradaria que m'expliquis... Ah, digues.
No, volia recalcar que hem parlat de sequeres com a un efecte important, però veiem que els refredaments puntuals o perllongats també tenen impactes molt importants, com hem explicat, amb la petita edat del gel, ara amb l'imperi romà també, però, per exemple, també un cas, també en una escala més petita, és tota la població que habitava Groenlàndia. Sabem que estava habitada en una comunitat petita per l'expansió dels vikings, però tots aquests assentaments van ser completament abandonats durant la petita edat del gel perquè va ser inviable habitar aquest indret. No? I això també potser ho veiem en un present o futur, llocs que avui en dia estan habitats que passen a ser completament inviables. En aquest cas, no per el refredament, sinó per l'escalfament. There's a storm coming. You'd better run. There's a storm coming. Goodbye to the sun. There's a storm coming. You'd better run, boy, run. You'd better run.
Quins elements estudieu i que us permeten treure aquest tipus de conclusions?
Ui, aquí no acabarem, eh? Què penso?
Perquè ho puguem entendre, sí. Els que som uns profans en la matèria.
Olga, comença.
Sí, doncs a l'aproximació al que anomenem paleoclimatologia o les reconstruccions paleoambientals les podem fer de diverses maneres. Una, per exemple, seria a partir de registres. És a dir, tots aquests canvis queden d'alguna manera registrats en diferents sistemes terrestres o marins. O posaré un exemple. Per exemple, un llac. Un llac és un espai on tot el que està passant al voltant d'aquest llac d'alguna manera queda registrat. En el fons del llac es van dipositant materials, material arrossegat, si hi ha vegetació al voltant, aquest pol·len cau en el llac i queda en el fons registrat en una capeta, i així successivament es van acumulant capetes en aquest fons de llac que poden contenir informació biològica, per exemple, com he mencionat, el pol·len i, per tant, la vegetació del voltant, però també les algues que viuen al llac ens poden indicar la seva temperatura, canvis químics que també tenen a veure amb la temperatura o l'acidesa del llac, etc. I tot això ho tenim registrat en aquest fons de llac que es va acumulant de baix cap a dalt, tot de capetes que serien com, nosaltres diem que són com pàgines d'un llibre. Agafem, el que fem després és anar amb una barca o amb alguna plataforma que ens permeti perforar i treure un registre en vertical per obtenir tots aquests nivellets. I ara el que hem d'aprendre és a llegir, no?, aquest nou alfabet o aquest llibre que està en un idioma una mica complicat, no?, complex, perquè hem d'anar a buscar, doncs, el que en diem indicadors o proxis i poder reconstruir diferents vessants del que ha passat. Nosaltres fem com un puzzle, no? Algú es mira el pol·len, algú es mira aquestes algues, algú es mira el quimisme i posem totes les dades juntes i acabem reconstruint la història d'aquell llac. Per exemple, fàcilment podem saber si hi ha hagut un episodi de deforestació, perquè canvia molt el contingut pol·línic, no? I necessitem una altra cosa, que és data, amb mètodes com el carboni 14 o d'altres que tenim, doncs necessitem també saber en quina època ha passat cada cosa. Això que he explicat amb el fons del llac doncs també ho tenim en altres sistemes. Per exemple, es treuen registres de gel en casquets de gel i allà el que mirem són les bombolles d'aire que han quedat atrapades i podem saber la composició atmosfèrica de temps passats. També tenim registres, per exemple, en coves, en l'acumulació de quan es formen estalactites o estalagmites, també s'acumula a través de nivells successius amb canvis químics que ens donen informació de la temperatura. I aleshores el que anem fent és buscar potencials registres arreu, també de fons marins, podrien ser, i fer una suma de tota la informació que tenim. Una mica és un treball de detectiu. Un cop ho tenim tot això junt, podem arribar a algunes conclusions. I tota aquesta feina que fem des de la part de les ciències naturals, que ho fem amb equips molt pluridisciplinars, on poden haver biòlegs, geòlegs, químics, geògrafs, doncs també es pot sumar amb informació de caire històric, sobretot en temps més recents. En temps més antics, evidentment no, però quan hi ha fonts històriques, doncs tot això es lliga i és el que ens permet tenir aquesta mirada completa.
Clar, retrospectiva, no? Per també entendre la situació que ens trobem a l'actualitat. Si comparem tots aquests fets del passat, no? Tota aquesta feina, aquesta mirada retrospectiva amb aquestes grans civilitzacions, amb els fenòmens, no? que estem vivint ara mateix, a quines conclusions arribeu com a científic, Sergi, i després la Olga?
Bé, una de les conclusions una mica general seria que hem d'estar preparats sobretot sobre el que no tenim previst, no? Perquè això existeix, aquesta impredicció existeix, no? Ara pot, no sé, la setmana que ve un volcà a Islàndia comença una gran erupció, ens cobreix l'hemisferi nord d'una capa d'aerosols de sofre que no deixa entrar la llum del sol i potser no tindríem collites l'any que ve. I això hem d'estar preparats. El sistema ha d'estar preparat per això. I això recau en mantindre un sistema polític sa. I aquí és un
bé... I un sistema econòmic també econòmic, sa, no?
Sí, perquè... clar, socioeconòmic i ecològic, no? Tot va junt, no? Perquè és això de... Ara estem en la dècada de la conservació, no? De conservar els ecosistemes per mantindre la funcionalitat del planeta, no? Si ens carreguem tots els ecosistemes, aquest planeta deixa de ser funcional, almenys per mantindre la societat humana, tal com la coneixem avui en dia. És a dir, estem en un món desconegut, amb el sentit de que existeix una societat com a tal. Abans, en el passat, clar que et pot dir algun negacionista, sempre ha hagut molta més calor, ha fet molt més fred, però no havia un sistema social com a tal. I una cosa que es veu, com he dit abans, no? Aquests períodes de sequera són 200 anys i la societat pues, anava canviant i decaient o modificant-se. I jo no crec que estiguin preparats pel canvi sobtat que estem vivint avui en dia. Aquest canvi és molt sobtat. Si mirem aquests registres del passat, veiem que aquest canvi realment és un canvi molt sobtat. De fet, hem d'anar 50 milions d'anys enrere per tindre una concentració de CO2 com la que tenim ara.
Olga?
Sí, jo volia una mica incidir també amb alguns missatges que ha dit el Sergi, però també posar l'accent en que el que té de diferent i excepcional l'època que estem vivint en relació a tots els canvis que hem relatat abans és que en aquest cas som l'espècie humana que està provocant un canvi climàtic a escala global i d'una forma molt brusca, molt accelerada i molt massiva. I estem en una situació que no té... Posem alguns exemples, no? Que sobretot perquè ens poden fer reflexionar, no? D'aquests que hem anat veient del passat, però és que estem en una situació completament anòmala pel que fa a la història del planeta i de l'espècie humana. Nosaltres hem començat el programa o l'entrevista explicant que el clima és dinàmic i que ha anat oscil·lant. El que sabem és que si mirem la ciclicitat de glacial i interglacial, que és la que ens precedeix i és durant el període quaternari, que és el període aquest més recent en el qual ens podem emmirallar, veiem unes oscil·lacions de CO2 que estan entre 180 a 280 ppm a l'atmosfera. Avui estem per sobre els 400, 400 rossant els 420, etc. Estem fora d'aquesta ciclicitat natural, no? L'espècie humana el que hem fet en les darreres dècades és sortir d'aquestes ciclicitats naturals i apretar l'accelerador cap a situacions que no sabem ben bé cap a on ens portaran. Sabem una mica la direcció que està prenent l'assumpte, però no sabem la intensitat que acabarà prenent, per exemple, aquest escalfament o les potencials sequeres. Però sí que sabem que depèn de la quantitat d'emissions que tirem a l'atmosfera. Per tant, el que tenim clar és que hem de reduir aquestes emissions, però ja. O sigui, tenim un parell de dècades, una dècada, aquesta clau, per començar a actuar i mitigar i realment prendre mesures per reduir les emissions. Perquè és que si no ens anem a unes situacions completament d'excepcionalitat de molta incertesa i de molt de perill per la supervivència de la pròpia espècie humana. I aleshores l'estudi del passat també ens serveix per veure l'excepcionalitat i l'urgència del moment actual.
Que és per això que tenim que estar preparats i no ho estem enfocant d'una manera clara. No? Desenvolupar accions. Se parla molt, però falten accions, jo crec. Accions
amb, contundents.
Contundents i amb que necessiten d'un sistema polític a nivell global que sigui resistent i que amb ganes de canviar.
Sí. Clar, que els poders econòmics, sí. Olga, hi tenen molt a dir.
Sí, està clar que està posant limitacions a aquesta economia globalitzada capitalista, que el que està primant és el benefici i el mandat de grans empreses que tenen més poder de decisió que molts estats, doncs això ens lliga de mans i peus a poder fer accions valentes en aquest àmbit. Aquí necessitem una voluntat política molt ferma, accions molt valentes i un multilateralisme, és a dir, uns acords globals amb tots els estats i tots els actors. I necessitem acció a nivell de governs i de planificació i polítiques d'adaptació, són molt urgents, per exemple, a casa nostra, per garantir la sobirania alimentària, etc. I necessitem canvis profunds també en els hàbits de consum, de mobilitat, etc. Necessitem un canvi cultural, econòmic i social que vagi de la mà cap a una transició ecosocial que, bueno, és molt difícil de dir, és molt fàcil dir-ho aquí amb una frase a la ràdio, és molt difícil de dir, però estem obligats a afrontar-ho i a mirar-ho amb aquesta perspectiva. Perquè, si no, vindrà molt patiment i unes dificultats molt grans a l'hora de perviure, sí.
Tal com bé deies, Olga, aquesta serà una dècada clau. Olga Margalef i Sergi Pla, moltíssimes gràcies per haver passat avui pel programa. Gràcies per aquestes anàlisis.
Ha estat un plaer.
Un plaer, moltes gràcies.
Gràcies.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
Sing of the years that made up this time.
L'altra mirada, amb Anna Sorinyac.
Anna Sorinyac, fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Com estàs?
Molt bé.
Com ja hem sentit, l'emergència climàtica és un dels grans reptes de la nostra època i porta vinculades a altres crisis que es desencadenen en un efecte dominó. Avui, a l'altra mirada, un projecte periodístic interessant i molt necessari que documenta la crisi del clima. Anna, de quin projecte parlem?
Doncs parlem d'un dels projectes, jo crec, més interessants entorn a aquest tema que hi ha actualment a l'estat espanyol. Es diu Sonda Internacional i és un mitjà de comunicació independent, sense ànim de lucre, i està especialitzat en periodisme visual sobre la crisi climàtica, no? I, de fet, el que busquen una mica és entendre les causes i les conseqüències. Es va fundar fa molt poc, el 2022, però és un mitjà que, bueno, ara en parlarem, no? Però crec que ja té dos projectes molt potents amb el poc temps que té no? Des que el van treure. I, de fet, avui qui ens explicarà això és el seu director, que, de fet, repeteix als solidaris, és el Santi Palacios. No vull extendre'm molt amb la trajectòria del Santi, segur que molts oients saben, no?, que és un dels fotoperiodistes més reconeguts de l'estat espanyol, té una llista molt extensa de premis, no vull... De fet, ara just m'arribava que li han donat un altre, de fet, per temes relacionats amb crisi climàtica, i molts de nosaltres el coneixíem per tota la seva feina que ha fet en migracions. De fet, jo me l'he creuat en diferents contextes. I, bueno, deia que no em vull estendre molt en els premis, però, bueno, un dels últims que li van donar, que és molt important, és l'Ortega i Gasset. Li van donar per la cobertura que el Santi va fer de Butxa.
A Ucraïna.
Un cop van alliberar Butxa, doncs el Santi, que no ens oblidem, que és periodista freelance, va ser un dels primers en poder entrar a Butxa, una ciutat que estava on es van quedar les tropes russes a les portes de Kiev, no? I les seves imatges no només van servir per ensenyar què és el que havien deixat els russos, sinó que s'han utilitzat, i jo crec que això té molt sentit també en la nostra professió, per denunciar crims de guerra, no?
Santi Palacios, com estàs? Ben retrobat.
Hola, muy buenas.
Vam tenir l'oportunitat de parlar amb tu fa un temps al programa, ara ho deia l'Anna, sobre els efectes en aquest cas de la contaminació a les grans ciutats asiàtiques. Però comencem pel principi, Santi. Com i quan neix la idea de fundar aquest mitjà, no? Aquest mitjà de comunicació independent, el Sonda Internacional?
Bueno, la idea de fundar Sonda nace a lo largo de varios años, o sea, no fue algo que se pensó en poco tiempo, fue muy meditado, por la necesidad que veíamos de cubrir un espacio, y es el de visualizar las problemáticas vinculadas con la ecología humana y hacerlo a través del periodismo visual y hacerlo en profundidad. Entonces, a lo largo de años, de darle vueltas, de ver cómo hacerlo, de qué se podía hacer, al final fue en enero de 2020 cuando ha decidido junto a otros compañeros fundar este medio de comunicación, pero la pandemia y luego la guerra de Ucrania nos paraliza, digamos, dos años un poco, ¿no? Hasta que lo podemos lanzar en mayo de 2022.
¿Per què cal documentar la crisi climàtica o l'emergència climàtica?
Creemos que hay un espacio por cubrir en visualizar, en hacer periodismo visual sobre la crisis climática. Hay mucho trabajo por hacer, digamos, ¿no? Como es la gran problemática de nuestra época, yo creo que es la gran problemática de nuestra generación. Siempre creo que hay que matizar esto, ¿no? Vete tú a decirle ahora a alguien en Gaza o en Ucrania que su mayor problema es la crisis climática, evidentemente. No se puede hacer eso, pero a nivel global sí. Entonces, dentro de lo que se está haciendo, creemos que hay mucha información y muy bien hecha. Y creemos que hay muchísima información por parte de los que de verdad saben, que son los científicos y las científicas, pero donde vemos más espacio por cubrir es en visualizar esas consecuencias, ¿no? Y creemos que, bueno, que hay que ver para creer y ver para comprender hoy en día. Entonces, por la experiencia que tenemos, sabemos que es realmente difícil hacer esto, es realmente difícil visualizarlo y es realmente difícil generar impacto, porque hablamos de problemáticas graduales en las que muchas veces no hay un enemigo evidente, ¿no?, al que señalar. Digamos que todos podemos mirar a Ucrania y señalar a Rusia, podemos mirar a Gaza y señalar a Israel, pero cuando hablamos de problemáticas como esta, en la que todo el mundo es en parte responsable, algunas instituciones y empresas evidentemente muchísimo más que otras, pero no es tan evidente el culpable y luego no es tan evidente la emergencia en una problemática gradual, ¿no? Entonces ahí es cuando nos planteamos, bueno, que hay un reto muy difícil por resolver y vamos a intentarlo.
Hi ha una cosa que jo li he escoltat molt dir al Santi, no?, i que inclús a vegades dubto si és així, però ell sempre parla que és molt difícil empatitzar amb imatges d'aquesta emergència climàtica, no?, que potser amb imatges, i ell les ha fet i per tant pot parlar molt d'aquest tipus d'imatges, no?, amb imatges doncs, relacionades amb migracions o amb conflictes o amb crisis humanitàries, és molt fàcil fer aquest impacte, però en canvi amb imatges sobre l'emergència climàtica són fenòmens tan grans que potser el costa una mica, no? Llavors, és una mica el que perseguiu, no?, en Sonda Internacional.
Sí, se trata de combinar, y como os digo, no resulta fácil, estamos todo el día dándole vueltas a cómo hacerlo, combinar una serie de factores, ¿no?, que es documentar ese concepto de emergencia, luego documentar la problemática estructural, pero sin olvidarnos de que si el trabajo no tiene un cierto impacto, no habríamos conseguido nada, ¿no? Entonces ahí es donde yo hago referencia a la diferencia entre el impacto que puedes generar cuando publicas imágenes de un bombardeo o de una persona ahogándose en el Mediterráneo central y el impacto que tú puedes generar al mostrar a lo mejor a personas sufriendo cáncer de pulmón por el aire, la contaminación del aire que respiran, ¿no? El impacto cuesta mucho más generar ese impacto. Entonces aquí se trata de cómo combinar el generar un impacto que realmente ponga la emergencia al nivel que le corresponde y capte la atención de los lectores y de las lectoras, pero que luego se queden a la explicación en profundidad, porque el problema es muy complejo. Entonces no vamos a hacer nada solamente con fotos impactantes, ¿no? No explicaríamos nada. Tendríamos que conseguir que una vez les hayamos atraído esa atención, se queden para realmente comprender lo que está sucediendo.
Expliquem als oients, Anna, si entrem a la web de Sonda Internacional, què hi trobem? Quins projectes destacaries? La web està molt bé, hi ha reportatges, no?, de llarg recorregut, com ens agrada dir.
Són de la línia 5W també, no? Bueno, escoltàvem el Santi i al final jo crec que la clau de tot és que per estar informat has de fer un esforç, no? I els projectes que veiem a la web de Sonda Internacional requereixen un esforç per part del lector, per part qui entra, l'espectador. I hi ha un dels projectes, un dels últims que han presentat, no?, que és Mega Incendios, Más allá de l'extinció, doncs que tot això que parlava el Santi crec que podem com anar-ho desgranant, no?, per centrar-ho, no? Com us heu plantejat aquest projecte, Santi? Quant temps heu estat fent aquest projecte de Mega Incendios?
Bueno, con este proyecto llevamos desde el otoño de 2022. De hecho, están ahora mismo en el terreno parte del equipo. Están ahora mismo trabajando en el siguiente reportaje que publicaremos. Y aquí el planteamiento fue... Bueno, los incendios son una de las grandes problemáticas que tenemos hoy en día y además en la península ibérica. Entonces, claro, nos planteamos hacer este proyecto y la primera duda fue cómo centrarlo, ¿no? Y para eso lo primero que hacemos es hablamos con los que saben. Hay muchas expertas y muchos expertos que investigan mucho este tema y nos dejaron claro que, digamos que incendios ha habido siempre, pero el fenómeno nuevo al que ellos están enfrentando es al concepto de los incendios de sexta generación, los megaincendios, aquellos que superan la capacidad de extinción, ¿no? Entonces, el equipo, en este caso yo he sido editor en la mayoría de los reportajes, el equipo formado por Miquel Conate, Lili Meyers y Paulo Núñez dos Santos, un compañero portugués, se pusieron manos a la obra y hay distintas piezas que, si queréis, podemos comentar alguna de ellas.
Sí, perquè a banda dels reportatges hi ha un apartat de converses amb els especialistes que participen en aquests reportatges. Per exemple, vau parlar amb Santi, amb l'expert, jo crec, més important, més destacat que hi ha a Catalunya sobre megaincendis, que és el Marc Castellnou, que és cap del grup d'actuacions forestals al GRAF, dels bombers, i també amb l'enginyer forestal Víctor Resco de Dios.
Perquè más que preocupado sobre cómo va el año es cómo va a ir la década y el siglo.
Básicamente, los meteorólogos ya nos han dicho que hemos entrado en una sequía de décadas.
És a dir, que a banda d'aquests reportatges escrits, hi ha aquestes peces audiovisuals amb les entrevistes, amb les converses, no?, per ajudar a posar-hi context.
Exactamente. Bueno, Marc Castelnau y Víctor Resco son dos instituciones en la temática y, como decía aquí, nosotros digamos intentamos ir con pies de plomo porque nos preocupa mucho digamos ir a la ligera o meter la pata en problemáticas que están muy vinculadas al conocimiento científico y en las que hay gente que sabe realmente mucho y lleva muchos años estudiándolo, ¿no? Entonces, Marc y Víctor les invitamos a hacer esta conversación en la que, conversando entre ellos, explican que es un mega incendio, que ya de por sí es un concepto poco definido. Nosotros en el proyecto decidimos centrarlo en aquellos incendios que superan las 5.000 hectáreas, pero no en todos lados, no en todos los países se utiliza el mismo baremo para medirlos. Y entonces, a partir de ahí, trabajamos en dos direcciones. Por un lado está esa serie de conversaciones en las que distintos expertos y expertas hablan de distintas temáticas, la vinculación, por ejemplo, entre meteorología y los incendios forestales, o el caso de Galicia, que es un caso muy particular. Y por otro lado, el ponernos manos a la obra para ver cómo visualizar esto, ¿no? Y a mí me parece muy interesante lo que ha dicho Ana antes, que efectivamente cuando tratas temas tan complejos como este, te das cuenta de que hace falta un esfuerzo por parte de los lectores y de las lectoras, porque realmente si quieres hacer algo muy sencillo y muy consumible no vas a aportar nada que no esté hecho ya mil veces, ¿no? Y aquí lo explicamos en Paisajes Inflamables, que es como el proyecto, el reportaje troncal, digamos, con el que nace el proyecto y en el que se explica la clave un poco de lo que nosotros nos hemos encontrado, ¿no? Y que son las verdaderas causas estructurales que están creando estos megaincendios, que es la continuidad, la forestal, la densidad forestal y la meteorología, ¿no? Los expertos nos han dejado claro que no se trata tanto de las causas que inician los incendios, que es un poco lo que siempre nos hemos podido fijar los que no sabemos, ¿no? Cuando estamos viendo los informativos, si esto ha sido una negligencia o ha empezado por un rayo, y los que saben realmente lo que te dicen es siempre va a haber algo que comience un fuego. El problema está en qué se va a convertir ese fuego, ¿no? En qué se va a convertir ese incendio. Y los megaincendios se producen en gran medida por ese abandono rural, ese abandono de las zonas forestales que se ha producido durante décadas y que hace que hoy en día, si comienza un incendio, tenga muchas probabilidades de no tener nada que le pare.
Santi, m'agradaria preguntar-te, vinculat al tema del clima, no? Hem començat el programa entrevistant a diversos experts en canvi climàtic. Clar, el negacionisme climàtic, aquest pilar fonamental dels partits d'extrema dreta, no? Cada vegada més presents en governs i parlaments, reportatges com els vostres haurien de servir per combatre aquestes idees?
Pues lo esperamos, claro que sí. Esa es la intención también en gran medida. Es una de las intenciones. Cuando decimos lo de ver para comprender, no es gratuito. Se trata de precisamente de poder visualizar y como parece que hoy en día, si no ves, no te lo crees, ¿no?, poder visualizar esos cambios y esos impactos. Una de las cosas que nosotros creemos que funcionan para esto precisamente es ver esa evolución tan gradual. Como decía al principio, una de las dificultades, yo creo, en comunicar todo lo que tenga vínculo con la ecología humana es ver la evolución, porque son procesos que duran mucho tiempo. Entonces, nosotros ahora estamos trabajando en una nueva sección que lanzaremos, que se trata de mostrar en imágenes la comparativa de lugares, cómo estaban antes y cómo están ahora, ¿no?, vinculados a distintas problemáticas, ya sea a incendios, a deforestación, a sequía, ¿no?, a la falta de agua, a distintas problemáticas. Y ya lo empezamos a implementar en el reportaje, en el proyecto de mega incendios. La primera que hicimos fue aquí en Paisajes Inflamables, donde ves una comparativa a través de imágenes aèreas.
Clar, jo l'escolto i dic que és que té molt sentit el que està dient, no? Contra el negacionisme l'única resposta és la informació, però un dels kits bàsics d'aquest tipus de periodisme és l'econòmic, no?
El finançament, clar.
Llavors, a mi, no sé, m'agradaria demanar-li al Santi, no? Van sortir el 2020, 2022 realment. Quina ha sigut, no?, la resposta del públic? Teniu mecenes que us financen? Com financeu tots aquests projectes, no? Perquè al final, sense finançament, aquests projectes són impossibles.
Bueno, ¿queréis la respuesta optimista o la pesimista?
Va, l'optimista, porque es que sí.
Porque yo paso por esos dos estadios 50 veces cada día. El motivo por el que lanzamos Sonda como una organización sin ánimo de lucro, crear un medio de comunicación y que sea una ONG, fue una decisión que a mí me costó mucho tomar, porque no es lo habitual, porque tiene muchas implicaciones, digamos que te condiciona ya de muchas maneras, ¿no? Pero cuando decidí hacerlo así fue porque, bueno, genuinamente creo que lo que hacemos, el periodismo que hacemos y el periodismo en profundidad, no es rentable. Y he tardado años en decirlo de forma, digamos, tan asertiva, pero hoy por hoy lo tengo muy claro y es así, no es rentable. Los pocos grandes medios de comunicación que lo hacen, al final de lo que viven es de hacer otro tipo de periodismo, a lo mejor les es rentable la política, el deporte, lo que fuera, y luego pueden hacer a lo mejor un reportaje de los que hacemos nosotros, ¿no? Y no se tienen que preocupar de que sea rentable en ese sentido. Pero si tú te vas a gastar 50.000 o 100.000 euros en hacer un proyecto que tiene sentido, porque si tienes a una, dos, tres, cuatro personas durante más de un año centradas en un proyecto y además tienen que viajar y, ¿no?, y hay que pagar todos los gastos que implican esos viajes, pues no vas a encontrar 50.000 personas que te den un euro por leer ese reportaje, ¿no? Entonces, literalmente creemos que no es rentable lo que hacemos y por eso, y para la vez merece la pena que exista, y por eso lo lanzamos como una organización sin ánimo de lucro y se funciona con donaciones. Entonces, aquí, ¿cómo está siendo la respuesta? Hombre, mucho más lenta de lo que nos gustaría, y ahí es donde está la visión, digamos, negativa, ¿no? Que, claro, la cultura de la donación en el mundo hispanohablante pues no es tan fuerte como en el mundo anglosajón, pero empiezas a ver brotes verdes, ¿no? Gente que apoya cada mes, hay unos 220 socios ahora mismo y socias, que esperemos que evidentemente crezcan con el tiempo, mecenas que puntualmente entran y hacen donaciones un poco más grandes. Entonces estamos muy lejos de lo que necesitaríamos para poder centrarnos en hacer proyectos que requieren tanto tiempo y tantos recursos, pero bueno, vamos en esa dirección.
Com una formigueta, Santi. Escolta, l'emergència climàtica desencadena altres crisis. Com veiem des de fa temps, l'enduriment de les condicions climàtiques fa que hi hagi moviment de persones, no?, que augmentin les migracions. Sí. Tu precisament acabes de tornar de la missió 108 d'Open Arms al Mediterrani Central, després que les autoritats italianes imposessin al vaixell un bloqueig administratiu de 20 dies i una multa d'entre 3 i 10.000 euros. Sí. La pregunta que vull fer-te és: aquest escenari, les migracions relacionades amb el clima, ¿serán l'escenari que veurem augmentar en el futur?
Pues parece que sí. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros para visualizar esto? Esto es un poco a lo que hacía referencia al comienzo, ¿no? Me parece un reto muy difícil, porque son causas multifactoriales en muchos casos las que están produciendo el desplazamiento de personas, y a veces es difícil identificar o cuesta mucho más identificar y visualizar las que tienen que ver precisamente con problemas medioambientales, ¿no?, ecológicos. El caso, por ejemplo, icónico del Sahel, en el que hay un montón de estudios donde se trata de entender cuál es la relación y la diferencia del impacto entre los conflictos armados y la crisis climática, hasta dónde la desertificación extrema afecta a que las condiciones favorezcan que se amplíen o perduren los conflictos, y poder entender cuál es la verdadera causa que hace que una persona se desplace es muy difícil, ¿no? Hay muchas capas. Entonces yo creo que nosotros tenemos el reto por delante de conseguir visualizar esto y encontrar ubicaciones, localizaciones, donde sí que lo podamos mostrar en imágenes. Eso es un poco, de hecho, lo que estoy yo hoy en día, tratando de ver dónde podemos ir, donde sí que puedas ver esas causas.
Doncs Santi Palacios, moltíssimes gràcies per presentar-nos aquest projecte, aquest mitjà de comunicació independent i sense ànim de lucre, especialitzat en periodisme visual sobre la crisi climàtica, Sonda Internacional. Gràcies i espero veure't algun dia en directe a l'estudi. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada. Gràcies, Anna. Ho deixem aquí, a la redacció, Mireia Isard, Mònica Roca, Montse Gené i Jordi Barranca. A la part tècnica, Josep Lluís Santiso. Gràcies per seguir-nos cada setmana. Que vagi bé. Fins aviat.
I per Liverpool gestart, microcosmos del planeta humà. Cadaqués ja no existeix, ni les nostres tardes vora el mar. Califòrnia s'ha isolat, Richter no perdona ni el més gran. Vandellós s'ha fissionat, Catalunya és radioactivitat. Som bolets postindustrials, cementiris nuclears, Puccinellis sense mans, laberints inacabats, cantautors poc inspirats, polaroids per revelar, pèrits incapacitats, fills de l'utopia. Ja és tot blau, s'ha acabat per sempre el carnaval. Espinalba s'ha cremat, Pare Noel suïcides enterrats. I Pequín deshabitat, la muralla no els va defensar. Barcelona és un forat, el segon origen ja ha arribat. Som bolets postindustrials, cementiris nuclears, Puccinellis sense mans, laberints inacabats, cantautors poc inspirats, polaroids per revelar, pèrits incapacitats.